El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del gall del monestir. Ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Ainsana Conesa i Marc Monells. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I s'incorporarà en breu l'altra tertúlia, Toni i Ramon.
Faig una crida des d'aquí al Jordi Casas perquè torni els dimarts, que el trobarà a faltar.
Quan vulgui, ell ja ho sap, que està convidat, no ha estat vetat, que ningú malinterpreti la seva absència com un veto.
No, però és que el trobarà a faltar.
Sí, sí, jo també el trobo a faltar, però vaja, vaja. No bé. Escoltin, tenim diversos temes que es van tractar ahir en el ple municipal. Va ser un ple llarg que va acabar en dimarts, és a dir, va començar en dilluns i va acabar en dimarts. I hi ha diverses qüestions que van aixecar polèmica. Per exemple, vam tenir el que és tota la modificació de les zones verdes per protegir Can Busquets i Can Montmany i també suprimir el vial d'enllaç. I una altra de les qüestions, que en aquest cas sí que va generar consens, va ser un pla d'integritat fet a partir de la participació del personal municipal per reforçar l'ètica en l'acció pública. El text, aprovat per unanimitat aquest dilluns, com dèiem, pel ple municipal, prové d'un pla que es deia Mesures per garantir la transparència i el bon govern en l'actuació municipal, que ja va rebre el vistiplau unànime de totes les forces el febrer passat. El document és fruit de la inquietud manifestada per l'equip de govern i els partits de l'oposició de reforçar la transparència, volíem dir, el bon govern, l'ètica i els valors a dins de l'organització. Parteix de la convicció que la salut democràtica d'una organització pública depèn en bona mesura de la qualitat ètica dels seus treballadors i dels seus representants polítics. L'objectiu del pla d'integritat és definir una política de prevenció de la corrupció per a la totalitat de la institució. Són paraules així molt solemnes. No sé quina interpretació es fa des de fora del ple municipal, però gent que en aquest cas coneix la política municipal de primera mà. De veritat, calen plans com aquests per reforçar la integritat o ja hi havia instruments per perseguir males pràctiques dintre dels consistoris?
Home, Marc. D'entrada, la integritat és com el valor en la mili, se le supone.
I per tant, per això ho preguntava.
I per tant, no, en principi, no es dubta de... dels funcionaris, sempre com a tot arreu hi ha un percentatge molt petit de gent desviada, diguéssim, però d'entrada com a col·lectiu la màxima confiança en els funcionaris i en la gent que treballa a l'administració. Ara bé, és veritat que estem vivint una revolució, una revolcada de la confiança en la política i en les administracions públiques. I no és un fenomen de Podemos o d'algunes opcions, sinó que afecta a tot l'espectre polític i a tot el que està relacionat amb la cosa pública. Per tant, iniciatives que van en el sentit del bon govern, govern obert, transparència, i en aquest cas, com el que ha aprovat Sant Cugat, d'una manera participativa de reforçar la integritat, i l'ètica en l'administració pública, doncs crec que és una molt bona iniciativa i que de ben segur, com a vegades ens passa, serem copiats, o fent benchmarking, que en diuen, entre les ciutats, que miren a veure què es fa por ahí, i les iniciatives que són interessants com aquesta sempre solen ser millorades, de vegades, però sí que marquen una tendència de cap a on hem d'anar.
Bé, com deia el Marc, no? Davant la desafecció política que estem vivint en aquests mesos, aquests anys, cal contundència, no? I plans i mesures d'aquest estil són benvinguts, i més quan s'han aprovat per unanimitat en el ple municipal i amb la participació del personal de l'Ajuntament, no? Però com dèiem l'altre dia, no? Una cosa és la prevenció i una altra cosa és l'actuació de la justícia quan s'ha produït un fet, un delicte de corrupció, no? I el que dèiem, no? Que cal que el poder judicial tingui instruments per actuar i que els jutges moltes vegades no tenen recursos ni instruments per fer les coses d'una manera àgil i que moltes vegades les instruccions s'allarguen massa en el temps, no? I per això em sembla molt bé que hi hagi mecanismes per actuar en l'àmbit de la prevenció, però també cal reforçar el paper del poder judicial.
Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Estem parlant d'aquest pla d'integritat que sí, es va aprovar ahir al ple per reforçar l'ètica en l'acció pública dintre de l'Ajuntament. En teoria, això ha de permetre, dic més coses que es van explicar ahir, el risc de la integritat de l'organització, aprovar codis de bon govern que incloguin valors, deures i compromisos ètics, així com les sancions en cas d'incompliment. També es podrà elaborar un reglament de conflictes d'interès i d'incompatibilitat per a polítics i directius, això com la creació d'una comissió d'ètica externa que vetlli pel seu compliment. Vaja, són paraules...
Bé, a veure, d'entrada benvingut sigui, jo crec que és una bona tota proposta que vagi en aquesta línia, és positiva. La part no positiva és que malauradament ens hem de dotar d'aquestes eines per evitar doncs, que hi hagin casos ja no, de, no direm de corrupció però sí de males pràctiques a vegades, però sobretot recullo una mica el que deixava l'Inzane, la sensació d'impunitat que hem vist i que jo crec que fins i tot aquestes persones que segurament són una minoria dins de tots els càrrecs electes que té aquest país i funcionaris, etc. Però la impunitat que tenim nosaltres des de fora quan veiem aquests judicis que s'allarguen, que no arriben mai enlloc, que després fins i tot en alguns casos hem arribat a veure indults, bueno, certs escàndols, doncs jo crec que és aquesta, aquesta sensació d'impunitat és el que ha provocat doncs, la desconfiança i la desafecció. Eines ja n'hi havien en els ajuntaments, en els governs autonòmics i en el govern central de control. El poder judicial, en el que jo sàpiga, existia. I el poder judicial el que està demanant és doncs, més recursos per poder doncs, investigar a fons,
i que respecti la independència.
Amb agilitat. I a més que respecti la independència. Per tant, crec que és un paquet de moltes coses per lluitar contra la corrupció i les males pràctiques. Però aquesta, torno a dir, benvingut sigui, no vull posar aigua al vi, que ho celebro. Però, sobretot, el que jo crec és aquesta, fins i tot, com us deia, per part de la gent o d'alguns presumptes corruptes i en alguns casos declarats, doncs jo crec que la sensació d'impunitat la tenien ells mateixos. O sigui, aquella sensació de tira que no em passarà res, jo crec que hem arribat a un punt que la tenien ells mateixos, i això és el pitjor que pot passar en un estat doncs, si realment es vol frenar la corrupció. Per tant, és un bon pas, però ha de venir acompanyat d'altres que no són competència de l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, l'Ajuntament de Sant Cugat, en el seu camp, ha fet bé els deures i ara doncs, bueno, haurem d'instar instàncies superiors.
Parlava el Toni d'impunitat, no? Però també de la sensació de molta gent de que no som iguals davant la justícia, no? És a dir, el cas de la infanta que comentàvem la setmana passada. Vull dir, és aquesta sensació generalitzada que sí, l'Ajuntament de Sant Cugat pot contribuir a millorar que això apaivagar aquesta sensació perfecta, no? Però ja estem en un moment molt, molt crític.
A mi l'única cosa que em fa una mica de por és que estem arribant a un extrem amb tota aquesta onada que fa coses, fa paralitzar de vegades iniciatives que en principi haurien de ser normal. Poso un exemple. Ve un batlle d'un altre estat i li fas un regal institucional o te'l fa, i això és una cosa que hauria de ser normal. Però ara jo crec que això, fins i tot això es pot haver aturat degut a, per exemple, el que surt avui al periòdico, no? Anticorrupció creu que Bustos va gastar 17.000 euros
en
rellotges de la Federació de Municipis que estaven respostats com a formació, no? Una cosa és regalar-li una cosa, un batlle, quan
una
visita institucional, l'altra cosa és comprar rellotges Calvin Klein per tots els ajuntaments per el que pugui passar i anar repartint regals, no? Clar, el tema és una cosa que en principi un fet concret és lícit i és correcte, portat al que deia el Toni, una mica, bueno, escolta, aquí no passa mai res, aquí és el corral de la Patxeca i faig i desfaig perquè ningú em controlarà, es perverteix pròpiament unes pràctiques que en principi no havien de ser il·lícites, en totalment fora de lloc i que fan augmentar el sentiment de rebuig cap a la política i als que gestionen l'administració pública.
Jo crec que en època de bonança hi havia una mica aquesta màniga ampla, no? Hi havia calés i obsequis i no sé què, i jo crec que, no sé, em sembla que el tema de la Federació de Municipis no era exclusiu ni propi de la Federació. Vaja, el tema dels obsequis jo crec que era una cosa bastant extensa. I amb la crisi i la contenció i la despesa, doncs el que diu el Marc, no? Hi ha coses que abans eren habituals, doncs ara es persegueixen o es veuen com un dispendi, no?
No, però a més, a veure, en aquella l'anomalia de que estigui en el capítol de formació.
Sí,
un capítol de relacions institucionals o de... no sé quin nom li podríem posar, no? I en allà tens...
No, i a més que en la federació... No, en el tema de la federació...
El problema és que ho fotis a formació.
Sí, en el tema, a més de la federació de municipis, també hi havia el tema del sobresou, no? Que molts alcaldes havien estat cridats al jutjat per parlar sobre aquest tema.
Vull dir que... però d'aquests 44 casos, per exemple, n'hi ha alguns que realment dius, ostres, això canta una mica, però la majoria d'alcaldes cobraven unes dietes Jo tinc un cas d'una que cobrava 100 euros i que una cosa que heredava del mandat anterior i que no era ni conscient, val, si rep 100 euros, tributes sobre això, ho declares i sobre resulta que després t'imputen, no? Que dius, home, al final han acabat també pagant el que deia una mica de la recança, de la por de que per a l'accés d'algunes pràctiques corruptes, doncs s'acaba desmuntant tota una sèrie de plantejaments que en principi no havien de ser cap problema. A veure, que un alcalde que cobra menys que molts tècnics cobri un complement per desplaçar-se a una reunió cada mes, a mi no em sembla una cosa que hagi de ser cap bestiesa, no? Estem parlant de 100 euros per dia.
No, i en el cas d'alguns alcaldes, però suposo que el tema està en que si ho perceps, penses la federació o entitat i els mecanismes jurídics, si jo ho percebo és perquè deu ser legal, no? I no ho qüestiones.
Home, a més, un alcalde que dins d'un ajuntament tens dos personatges, que són el secretari i l'interventor, que et garanteixen, no? Sempre que ells posen la seva rúbrica, et garanteixen que allò compleix amb la legalitat i compleix amb el pressupost aprovat, i tot el que és la política financera. Per tant, has de confiar també en que a la casa, no? Hi ha uns tècnics i uns tècnics que vetllen perquè tot es faci de manera correcta. Jo crec també que a vegades ens hem excedit, parlo sobretot des del cas Millet, que el cas Millet allà continua, i no hem solucionat absolutament res, però en canvi, no sé si fruit del cas Millet, però va coincidir, hi ha es provoca tota una sèrie de mesures en les subvencions públiques a entitats per part de la Generalitat de Catalunya, bestial. O sigui, arriba un punt que cobrar 600 euros de subvenció et surt més a compte renunciar-hi.
Sí, sí.
O sigui, per un cas en tot, se'ns fuguen milions i milions d'euros, ningú investiga, bueno, sí que s'investiga, però a pas, allò caribeny, i encara no hem arribat a cap mena de solució, ni a cap mena de sanció ni càstig, i per altra, doncs, bueno, et trobes indefens fins i tot quan et donen una subvenció, que dius, bueno, jo ara amb tota la paperassa, tot el que he d'arribar a preparar, doncs per justificar 600 euros, és que el que em costen els treballadors per fer-ho no em surt a compte de demanar la subvenció.
Tot aquest,
si ens hem passat també.
Tot aquest moviment està molt bé, però tenim un hàndicap aquí en els països llatins, que tenim una superproducció legislativa i normativitzadora, i qualsevol cosa doncs hi posem i fem una llei, no? Des del dret romà, doncs tots els seus hereus, qualsevol cosa la volem regular i posem traves, que acaben sent traves burocràtiques, perquè tu vols obrir un negoci, tu vols tenir una subvenció, vols organitzar alguna cosa, que diuen sí, cap problema, però després ve el truco, no? On està el truco? Diu, el truco està en que la burocràcia i l'alentiment dels processos administratius és tal que es desincentiva tot, o, com està passant, evidentment, incentiva els processos paral·lels, altrament coneguts com tot el tema negre, bé, que diu, jo m'escapo de tot el sistema perquè és que jo el que vull és pagar aquest mes, cobrar aquesta setmana i no pensar que d'aquí a 6 mesos potser tinc un ingrés o em donen un permís, clar. Potser hauria de ser el plantejament una mica més a l'inversa, més liberal, com alguns països saxons, no? Diu, escolta, tu tira, tu fes les coses ben fetes i
a
després...
A nosaltres et fiscalitzem.
I després, ara, però, si hi ha un problema, se't caurà el polític, te'n vas directe a la garjola, eh?
No, aquesta línia és la que falla, o sigui, el que ens està fallant és
el control.
El control, el judici el més ràpid possible i la sanció. Clar, el que no pot ser és que tinguem moltíssims funcionaris que en lloc d'estar fent feina d'última instància, o sigui, mestres, policies, infermeres, metges, etc., estiguin normativitzant, fent processos. A mi això m'agrada molt. Aquell paper que entra per una finestra, passa per l'altra, se'n va a no sé quina taula i després... O sigui, això és horrorós. I això, ja hem vist, que no evita ni les males pràctiques ni la corrupció. O sigui, el que hem de vetllar és perquè hi hagi un control de l'activitat, un control dels comptes de tot el que pugui representar ajuntaments, entitats, empreses, etc. I després una justícia eficient, moderna, o sigui, amb eines, les mateixes eines que té Hisenda, de que si t'entra un euro per la caixa, doncs ho saben perfectament i ja te'l compten a la declaració, doncs exactament les mateixes, molt més control i sobretot agilitat.
Jo volia parlar en un altre àmbit del tema dels viatges del Congrés i del Senat. L'altre dia estava parlant amb una diputada i en la línia que comentàvem de la burocratització, no? Ella és diputada per Barcelona i em deia una cosa és l'acord en el que s'ha arribat en el Congrés i una altra cosa és com actuaran els grups parlamentaris internament. I en el cas del PSOE, per exemple, cada vegada que un diputat vulgui traslladar-se més enllà de la seva circumscripció, ho ha de notificar al grup parlamentari. És a dir, ha de demanar permís a la direcció del grup per traslladar-se. Ella, que és diputada per Barcelona, si vol anar a Lleida a Nave, ho ha de notificar al grup. És a dir, aquest excés de burocratització per un tema dels viatges del Mònaco que tenia la parella a les Canàries, i em deia ella una mica caricaturitzant, és que si la nòvia hagués estat de Saragossa no hagués passat el mateix, potser, no? Perquè clar, Canàries són a vacances i tal, però vaja, és que estava visitant a la seva parella a les Canàries, i em deia una mica que la parella és una mica la teva altra casa, no? El que passa que, clar...
Però ell ho posava en les despeses com a senador,
sí, sí, sí,
per presumptes feines que anava a fer les
Canàries. Sí, sí, ho justificava com, que el PP li havia donat, no, el tema de les Canàries.
És com el tema
que,
dels
sous. Que, per cert, després, perquè el senyor Mònaco va dir que donaria els diners per aquests viatges, si ell estava segur que aquells viatges eren correctes, no?
Bueno, és que aquí va entrar en un bucle ell que...
No, perquè... Si ell ha fet bé les coses, que jo vull proposar que les va fer bé i que anava a fer feina, que és el que va dir.
I tant, la feina.
La feina en feia.
Doncs, ara m'heu fet perdre el fil. Si val, això.
No,
vull dir que si ell considerava que estava actuant com a senador responsable, ara ho he dit millor, doncs no sé per què ha de tornar els diners, perquè si va fer la seva feina i se li van pagar els viatges.
És que va tenir un problema de comunicació des del principi, que va fer un seguit de declaracions que no eren coherents l'una amb l'altra i que no caçaven, i quan tu menteixes o no dius totalment la veritat, tens un problema. I clar, els periodistes fan la seva feina, i el que has de dir és la veritat al 100% des del principi.
El problema és que aquest és el país, bueno, aquest veí, el país veí, és una mica el país de l'Alzarillo de Tormes, dels pícaros, dels tios que foten trampes i te la foten, i que després tenen recompensa i estan ben vistos, no? Fins, si tu no traspasses a l'escena mediàtica i ets un pua, i vas fent tot aquest tipus de trampa, escolta, encara te'n pots xulejar davant dels amics, no? Mira, jo me'n vaig a Canàries, que m'ho paga l'empresa, m'ho paga el partit, i vaig amb la no sé qui, ja està, ara... Ets un càrrec públic i és un altre tema, llavors ens pagues. Però, en general, el complicat és que això està ben vist. És igual que els incentius, els regals d'empresa, tota una sèrie de pràctiques que, amb la nostra moral relaxada, doncs, mira, escolta, no passa res, no? En canvi, a la moral més anglosaxona, més protestant, una mica és diferent. Escolta, no, aquest tio hagués dimitit ja l'endemà i hagués tornat la pasta i surt fa una confessió pública amb la seva dona al costat i tot aquest tema... Que ho tenen una mica més clar, no? I aquí, escolta, tapa i fes un apanyo.
No, i el que parlàvem abans de l'ètica, doncs l'ètica comença per un mateix, vull dir, en política i en la vida no es pot mentir. Vull dir, primer per convicció i després perquè el que dèiem, els periodistes fan la seva feina i tard o d'hora s'acaben sabent les coses. Mai es pot mentir.
Algun comentari més? No? Volen parlar d'alguna altra qüestió del ple?
De la durada del ple? Tu t'agrada parlar de la durada del
ple? No! El ple d'ahir va durar 2 dies. Perquè va ser el ple d'avui, també, vaja.
Bueno, però...
Va ser de dilluns a les 7... de dilluns a 6:45 quan comença l'audiència pública.
Això abans no era tanta notícia, no? Ja estàvem més acostumats a que s'allarguessin, no sé.
Això, mira,
jo crec que no els
fa més... Jo recordo algun ple...
No els fa més eficients, eh?
No, és que no és el problema de la durada, perquè la durada és una
qüestió... Jo recordo un ple que va acabar a 2:00 PM. Sí. També de pressupostos i ordenances fiscal, sí. Que jo dic, a veure, podíem fer un ple extraordinari a banda amb aquest tema,
sí,
exclusivament, no?
I ara, afortunadament, pressupostos i ordenances es debaten conjuntament, que era una reclamació antiga, sobretot d'Iniciativa, que deia que s'havien de tractar les dues qüestions, no? Que s'ingressa i com es gasta. I ara va junt, és a dir, que ens estalviem el doble debat, però vaja, hi va acabar 1/4 d'1.
Bé, el consol del Parlament dura 3 dies i mig.
Sí,
comença aquesta tarda.
Pauses.
No, clar, te'n vas a dinar, te'n vas a dormir, però va continuar el ple, i on s'acaba i demà continuem. Vull dir que això depèn de diverses coses, dels punts de l'ordre del dia, que evidentment quan hi ha pressupost és prioritari, però a nivell local, que passa aquí i passa en molts ajuntaments, la clau està en les mocions. I això és tan fàcil com que es pacti entre els grups.
Però això ja que... es fa ara en les declaracions institucionals, no? Vull dir, ja, si hi ha acord, es llegeix i ja no hi ha debat.
Sí, sí, però després venen les mocions, que se'n fan tantes com els grups volen fer, o es regula més o menys en màniga ampla, amb la qual després aquí cadascú aprofita per tenir el seu espai de lluïment.
Però jo crec que aquí, en la Junta Portaveu, s'hauria d'abordar la durada dels plens, però de veritat, és a dir, no és una qüestió de posar límits a la llibertat d'expressió i a les mocions, no? Però és a dir, a veure, un temps límit però real a les intervencions...
Això va haver-hi una iniciativa que ara puc desvetllar, En l'època d'en Recoder es va comprar un rellotge per la sala de plens, que està allà.
Ah, sí, que el Recoder ho tenia a la taula.
No. Una cosa és el seu rellotget, que el que presideix fa bé d'anar pitant i s'acaba el torn i tal. No, però es va comprar un rellotge que està penjat a la sala de plens, que l'objectiu, a part de marcar l'hora, era un cronòmetre com que els que tenen les cambres parlamentàries, en què els que intervenen saben que tenen una intervenció d'un, dos, cinc minuts o el que es pacti, i és un compte enrere. I saps que quan s'encén la llum vermella vol dir que et queda poc temps, i quan ja et comença a pitar és que ja has d'acabar.
No, però broma, propis... potser s'hauria de fer una cosa de llum vermella.
La instal·lació ja està feta, però què passa? Que això s'ha de fer de manera consensuada, i sobretot qui ho ha de fer, qui ho ha d'acceptar és l'oposició, en aquest cas.
Però jo crec que tots estan interessats en que els temps siguin raonables, no? I el lluïment personal, no tant, els que s'escolten entre ells. Vull dir, perquè la gent s'adorm.
Des de fora no té cap tipus de transcendència, que acabi de les 12 o que acabi de les 8 de la tarda, realment no té cap transcendència, i seria més profitós segurament si fes una cosa més dinàmica. Però ha de ser una cosa com el Parlament. El Parlament tu saps quan comença i pràcticament quan acaba el Parlament, perquè dius, a veure, n'hi ha 10 mocions,
10 minuts,
i saps cadascú quan parlarà i a calcular l'hora. Doncs mira, a les 4 ja acabarem, algun dia es pot allargar, quan hi ha votacions o alguna cosa, però normalment ja, els que jo vaig treballar allà, ja et passen el timing de com anirà i a quina hora acabarà, i ja està, és comptar, tens 5 minuts, n'hi ha 5 grups, doncs ja està, 25 minuts d'aquest punt.
Vaja, ho deixarem perquè és un tema que constantment... traiem aquí.
Sí, no, l'únic que...
Només digues, tant.
Treu importància als temes que són doncs capdals per la ciutat, O sigui, un ple extraordinari de pressupostos, jo crec que se'l mereix. Parlar tranquil·lament durant una hora i mitja o dues hores d'ordenances fiscals i pressupostos crec que és important. I és important que ho centrem, és important doncs que la gent sàpiga que aquell dia s'està parlant d'aquest tema, que pugui, a través de cuat.cat, doncs, seguir el ple, o anar-hi de públic, etc. Jo crec que és més, a vegades ja no pressupostos i ordenances, sinó passen en els punts d'urbanisme, per dir-nos d'alguns que tenen uns títols inintel·ligibles, doncs passen uns punts pel ple on no hi ha intervenció de ningú, que potser és una modificació urbanística que afecta bona part de la ciutat i passa, no?, sense pena ni glòria. Bueno, doncs, em sembla que això també ho hauríem d'equilibrar. Sembla que quan han acabat les mocions, la resta de punts vagin passant ja amb una agilitat que a vegades dius, home, poder que ens aturem a mirar-ne algun d'ells, perquè poden ser canvis substancials.
Perquè a més en el debat de pressupostos, ara que la ciutat està gairebé tancada o molt tancada, és on els partits poden marcar més perfil i explicar com gestionarien aquesta ciutat ja gairebé tancada. Aleshores, si les intervencions s'han de fer ràpid, a partir d'un quart de 12 de la nit, quan la gent ja està cansada, etc., vaja, trobo que precisament que és un debat interessant, un partit gastaria més d'aquí, l'altre pujaria la pressió fiscal, l'altre no sé què, que és probablement on pots veure més diferències, vaja,
queda
totalment diluït. Ara es una mica cap a casa, però jo vaig estar a l'oposició a Valldoreix, com sabeu.
Ho recordo, Marc, de l'època que jo cobria a Valldoreix.
Exacte, i les mocions, i on l'oposició tenia temps per explicar-se, es feia al final de tota la una, que ja no quedava ni el tato allà. O sigui, et passaves tota la setmana preparant-ho, i arribava el moment, llavors, com que ens maltractaven, jo deia que ens maltractaven una mica.
Tu marxaves i t'aixecaves.
Jo ja em posava nerviós i caminava una mica i tal, però clar, això ho feia a última hora, que realment, ara vist des de la perspectiva, potser tenien raó, perquè lo important era el pressupost, o l'important era doncs els temes de govern. I després les mocions, que pues, sí, nosaltres, clar, evidentment, fèiem tota la guerra que podíem, no? Que passa que en el cas de Sant Quat es fa al revés. Primer, per deferència en els grups, doncs es presenten que puguin fer totes les... Bueno, primer es fa l'audiència pública prèviament, després es fa totes les mocions i que l'oposició pugui plantejar tots els seus temes, i després quan arriba dels temes de govern ja està la cosa de capaiguda.
Afortunadament l'audiència pública es fa a 6:45 i no com abans, fa un temps que es posava al final, que la pobra gent s'havia d'esperar allà.
En el tema de l'audiència pública d'ahir vaig veure que va sortir el tema dels parcs infantils de la Rambla del Seller, no? Que heu vist.
Molt bé, molt bé. Això és una lectora.
Aquest matí he fet els deures, a les 7 del matí. Doncs que va anar un veí, no?, del barri.
I va parlar en nom dels usuaris.
Que estan en contra de la retallada dels parcs infantils.
Clar, en realitat després li van dir, en aquest senyor, que estic buscant el nom, el portaveu del col·lectiu Carlos Miguel León, va dir doncs, que lamentaven aquesta retirada de part dels jocs, que se'ls havia fet sense avisar, i posava en dubte que es fes molt soroll en aquest parc infantil. L'alcaldessa i la tinent d'alcalde de Serveis Urbans es van disculpar per la manca d'informació i van explicar que en realitat el que s'està fent és una reordenació de l'espai. Ha explicat que s'està fent una renovació i millora del parc que comportarà que els jocs retirats s'ubicaran a tocar dels que resten a l'espai, però a l'altra banda d'on eren.
Que vaja, volien apropar el parc a la calçada. Per
sí, per no fer tan xivarri. Val? Tot i que hem de recordar que l'Ajuntament va informar en un primer moment...
Jo entenc que per una criatura és molt més agradable jugar al costat de la parada de l'autobús que al costat de la vorera ampla d'un restaurant conegut per la seva carn a la brasa i botifarres i mongetes. Vull dir, em sembla ridícul i esperpèntic. Perquè, a més, ahir que parlàvem de pressupostos, doncs, bueno, segurament aquesta acció té uns costos que també s'haurien d'explicar. No vull fer demagogia tampoc, perquè segurament són uns costos menors davant...
Molt mínims i molt interioritzats de la brigada. Doncs mira, en lloc de fer això, fes l'altre.
D'altres actuacions a la ciutat. Jo el que dic...
A mi em sembla espectacular.
Em sembla espectacular, però sobretot, ja no tant per l'impacte econòmic, sinó quin exemple estem donant.
I per la poca pedagogia de l'equip de govern davant... Polítiques, pedagogia, ho deia Campalans.
Ara, vés-hi a dir a cap veí de la ciutat que no fas una acció o una mesura per evitar un hipotètic soroll quan has donat aquest exemple. Bueno, em sembla que ens ho hem de fer mirar. O sigui, no podem actuar, i ho he dit sempre, no podem actuar com crec i intueixo que s'actua a cop de trucada de veí. No pot ser. I ens hem de tenir les coses més clares i ser una mica més ferms. I pedagogia. Quin és el problema? Que hi ha nens jugant? Bueno,
no, això no, escolta, això no ho diu ningú.
Quin és el problema? Que hi ha sorolls a la nit? Aquest és un altre problema. Els sorolls a la nit es poden produir en parc o sense parc. Això ho hem de solucionar d'una altra
manera. La resposta,
retirar el parc,
és que i la resposta també és un problema. És que no ens hem comunicat bé. Hi ha hagut un problema de comunicació. En aquesta vida tot és problema de comunicació. No, no. El que hi ha hagut és una decisió davant una demanda d'uns veïns del barri. I de cop i volta han decidit, per l'altra banda, doncs, ampliar-ho. Però, vaja...
El que està clar és que governar és buscar l'equilibri entre els interessos dels veïns que viuen allà i senten el soroll amb els que portem els nens allà a jugar.
Sí, no, Marc.
I tampoc crec que el parc infantil s'hagi fotut al costat de la parada de l'autocar, que els nens, al que se'ls hi va la pilota, es fotin sota del bus.
Amb una tanca,
Està tancat i està en un espai més central. Està en un espai més central. Ara, dit això, és evident que s'ha de regular els dos interessos. Jo recordo també a la Rambla del Seller mateix, davant de l'Ajuntament, hi havia al parc infantil que n'hi ha, hi havia una atracció al principi que feia un soroll quan els nens pujaven, feien clonc, clonc, i des del matí se sentia des de l'Ajuntament i des dels edificis de davant, i es va canviar, i això no és actuar en benefici d'un veí que tingués una pressió excessiva.
Si les coses per exemple,
estan mal fetes, doncs es poden canviar. Evidentment, ningú parla de retirar jocs infantils,
però, Marc,
ni de fer que els nens no vagin al parc.
Jo, per exemple,
que m'ha semblat sentir que
davant de casa tinc dos col·les, dos, i un parc infantil, i t'asseguro que fa més soroll tot plegat que el petit parc infantil de la Rambla del Seller. I jo no em queixo, que això és un poble, que ha d'haver-hi vida. És que a mi em sembla increïble. Francament, aquest tema m'ha... I és que a més l'equilibri entre uns veïns i uns altres, a veure, quina és la diferència d'ampliar un parc infantil per una banda o per l'altra, acostar-ho més a la façana o a la calçada? Si el soroll, jo crec que serà pràcticament el mateix.
No, és el mateix.
Home, Marc, estem parlant de dos peces de mobiliari urbà, de dues peces.
I aleshores quin és el problema? Si realment només és canviar un lloc d'un costat a l'altre, les 5 hores que la brigada haurà fet...
Estem davant d'aquells intangibles que parlàvem la setmana passada, no? De com estem construint la ciutat. Jo crec que buscar l'equilibri, jo sincerament, personalment, i quan he viscut a la cantonada de gairebé tocant a quatre cantons, Rambla del Seller, etc., he tingut els escenaris de festa major sota casa, i a casa meva, en lloc de trucar a l'Ajuntament, i queixar-nos que hi ha un escenari sota el balcó de casa, els meus pares què feien?
Posar-se
convidaven els amics a sopar a casa i a celebrar conjuntament que hi havia festa major. O sigui, crec que la ciutat que estem construint és la de la trucada, la de no concerts, la de no soroll les nits, la de no... la del no al que és la vida i el que és la cohesió i el que és l'activitat en la via pública. El parc infantil, jo crec que segurament ni és la gran despesa ni és el tema més important, però és significatiu i per mi ja és la cirereta del pastís, doncs, de que estiguem retirant un parc infantil, doncs, perquè hi ha
no
gent que
s'està retirant un parc,
s'està retirant un parc infantil. Si no, tu retires uns metres, s'està retirant un parc infantil.
No, sí, clar, bueno,
s'ha accedit,
no
a una petició que em sembla que, bueno, jo la trobo fora
si diguessis s'ha tancat el parc, s'ha tret d'allà el parc, diria, tens raó. L'únic que ha fet s'ha intentat conjugar els dos interessos, els dels pares i mares que porten els fills allà amb els veïns que volen descansar.
És que tinc la sensació...
Mira, la mala comunicació
respon... Per sort aquest parc és prou ampli i...
Perquè la previsió...
Una altra cosa que s'ha comunicat
malament... Jo tinc la sensació que la decisió era retallar el parc.
No,
i després allà en el ple van sortir amb el tema... No...
Perfecte, doncs així estàs donant la raó, ja que no s'ha retirat, que aleshores sí que era criticable, però és que no s'ha retirat, i que s'ha mogut. On està el problema? Si dius s'ha retirat el parc, s'accepten les crítiques totalment i tinguéssiu, tindríeu tota la raó, però és que si m'esteu dient no, però que s'ha mogut uns metres, on està el problema? És que no hi ha problema. Si és un parc prou ample que hi cap cap a una banda i cap a l'altra, doncs ja està, s'està donant la raó a l'actuació. Què volíeu, que els veïns siguessin condemnats tota la vida a sentir un soroll que no els agrada? Si l'alternativa era suprimir el parc, sí, però com que ha sigut moure uns metres, quin problema hi ha a moure uns metres?
A moure un parc perquè el soroll dels crios jugant al parc molesten. O sigui, una ciutat on es ven que espais verds, parcs jardins, aire pur per respirar, etc. I ens molesten els nens que juguen en un parc.
No molesta ningú.
Sí que molesten. Si no, no hi hauria un grup de veïns trucant a l'Ajuntament i un Ajuntament fent-los cas. Que torno a dir, puc entendre que uns veïns es queixin. El que no puc entendre és que un Ajuntament faci cas a uns veïns que es queixen d'un parc infantil. L'altra cosa és que se'm queixin d'uns sorolls a la matinada, d'unes problemàtiques d'olors d'enllumenats d'un llarg etcètera de prunes que pot tenir una ciutat, però d'un parc infantil i que l'Ajuntament corre a retirar-lo, perquè, torno a dir, va córrer a retirar-lo, la informació és que es retirava aquella part de parc, no que es posaria una mica més enllà, o que es correria uns metres.
La informació és el que ha corregut, però el resultat, els fets han sigut que s'ha mogut uns metres.
Per fi hi ha hagut una pressió d'altres veïns, que jo considero més ciutadans.
Els bons i els dolents.
Home, Marc, no és una qüestió de bons i dolents, és una qüestió de... del que deia el Toni, que vivim en un poble, en una ciutat, i que cal... és a dir, què volem un poble? Amb tots els veïns atritxerats a casa seva? Ai, que em molesta això, ai, que em molesta aquest soroll. I aquest parc genera un precedent. Si tots els veïns, o dos, tres veïns, es queixen d'un altre parc infantil, què farà l'equip de govern? També mouran el parc i l'ampliaran per l'altra banda? Perquè els veïns, dos veïns que es queixen, per exemple, al parc, jo què sé, qualsevol parc, no? És que em molesta aquesta peça de mobiliari urbà. Me'l pot posar ja a l'altra cantonada, sisplau, com ho van fer al parc de la Rambla del Celler? És que crea un precedent. I és important des de la política fer pedagogia. I recuperar una mica el tema dels sorolls, no sé si va veure l'altre dia, que crec que Cugat.cat vau fer una notícia, Dissidència Sònica va fer un vídeo molt divertit en relació als sorolls que convido els oients a veure'l a través de la vostra web, no? És tot el mateix, vull dir, és un poble prohibitiu, totalment prohibitiu.
Home, més aviat diríem un poble en què s'escolta la gent, si es pot adequar...
S'escolta una part de la gent.
No, s'escolta tota la gent.
S'escolta una part de la gent.
Després s'actua...
S'actua fent una part de la gent.
En aquest cas, claríssimament, no.
Tota la prohibició que hi ha a dia d'avui de poder fer més activitat...
S'ha mantingut el parc i s'ha satisfet les demandes dels veïns que es queixaven pel soroll.
Bueno, ja ho veurem, si s'ha satisfet.
Estic d'acord amb que hi ha molta gent que es queixa.
Corre el parc 5 metres és la solució... per mi, a un problema que no existeix. Jo l'altre dia, no sé si a la darrera o a l'anterior tertúlia, deia, o vaig dir una sèrie de sorolls que sento des de casa, que em podria queixar. No em queixo ni d'un, no em vull que me'n retirin ni un, perquè és senyal de vida, és senyal de convivència, és senyal d'activitat, és senyal de que puc sortir amb la meva filla, amb la meva parella de casa i tenir activitat, i tenir vida, i tenir relació amb altres persones. Ara, la llista la puc fer, torno a dir, no vull que me'n retirin ni un d'aquests sorolls. perquè és senyal de convivència, de ciutat, de cohesió, de gent, de relació. Ara, si volem viure aïllats en una bombolla acústica, bueno, doncs poder, el que hem d'anar és a viure en una bombolla acústica, no en una ciutat.
Tu vas a viure al Montmany i allà es viurà molt bé.
Han quedat clars els posicionaments. És que volia tractar dos temes de política general, si no us sap greu. Voleu afegir alguna coseta més? Esquerra evitarà, o evita en aquest cas, perdona, digues.
No.
Esquerra evita bloquejar els pressupostos a l'espera de negociar l'avançament electoral, no presenten esmena a la totalitat i rebutjaran les dels altres grups, però sí que presenten esmenes de retorn per guanyar temps per negociar. I en paral·lel, ahir vam tenir l'enèsima conferència, en aquest cas la del coordinador d'Iniciativa, Joan Herrera, que proposa un pol d'esquerres que defensi el dret a decidir i faci un canvi radical de les polítiques.
Vaig llegir un tuit l'altre dia, que de vos el vaig passar, que era: si Catalunya és un estat independent, no serà ni monarquia ni república, serà una conferència. Doncs això.
Perquè dimecres tenim la de Carme Forcadell i no sé si en tenim alguna més ja a la vista. Alguna hi haurà, sí.
Ja no veiem partits.
Algun comentari de la situació política que tenim a Catalunya, general?
És que ja fa una mica de mandra tot aquest tema, és que estem en un bucle. Jo, francament, el tema d'Esquerra Republicana, en aquest cas en particular, no l'entenc. És a dir, estan criticant els pressupostos perquè diuen que són inadmissibles, que són inaplicables, i resulta que et diuen que desbloquegen el tràmit parlamentari, no? És a dir, a mi em sembla una posició una mica incoherent, incongruent, no? És a dir, si no estàs d'acord amb uns pressupostos, perquè per diversos motius, doncs presenta una esmena a la totalitat, i que sigui una moneda de canvi pel tema d'unes eleccions anticipades, no ho entenc. El que han de fer és posar-se d'acord, o no, i Convergència ha de decidir, és el que dèiem la setmana passada a la tertúlia, no? Si no hi ha llista unitària, que sembla que no n'hi haurà, doncs han de decidir si volen les anticipades, i si les volen, quan? Abans o després de municipals, i ja està. I els pressupostos no es poden convertir en una moneda de canvi per les eleccions anticipades. I si Esquerra està en contra els pressupostos, doncs que presenta una esmena a la totalitat.
No, home, el tema dels pressupostos ha estat una jugada hàbil, perquè presentar una esmena a la totalitat realment hagués volgut dir moltes coses, trencar la baralla de les converses, i ningú hagués entès que, havent arribat a on hem arribat, ja s'hagués trencat definitivament el clima de converses i d'intentar una sortida, que evidentment haurà de ser pactada entre les dues grans forces, i que les posicions actuals no són coincidents. Però evidentment això s'ha de tancar amb un mes de termini, ja que al gener sabrem calendari. I això, i aquesta mesura de les esmenes parcials en lloc de l'esmena de la totalitat serveix per guanyar aquest temps, per acabar de posicionar-se, si hi haurà o no hi haurà eleccions, si s'acaba el mandat de com es pot,
però és un gest que sabem que no hi haurà llista unitària. Aleshores, a què estem jugant? És la sensació aquesta de que si saps quin és el guió, ho saps perfectament, què fas escenificant això? És que no acabo d'entendre, sincerament.
És a dir,
si vols allargar la legislatura, i Esquerra ha dit que no votarà uns pressupostos que no siguin els de la independència de Catalunya, doncs saps que has de pactar amb un altre grup parlamentari, amb el PSC, per exemple, i si no ho vols fer, doncs has de convocar eleccions. Ja està, punto pelota.
No, amb això estic d'acord, que hi haurà llista unitària. O sigui, el president el que va dir és: jo faig una proposta perquè hi hagi una llista unitària i aleshores convocaré eleccions.
Fa temps que sap
si no
que
hi ha
és
aquesta
impossible.
Llista, si no hi ha aquesta llista i encara no s'ha tancat la negociació, si no hi hagués aquesta llista o una cosa molt semblant al que ell proposava, perquè va dir: jo seré flexible i dono diverses opcions, si no hi ha aquest acord, abans es plantejarà de continuar d'una altra manera. Fer eleccions per canviar el govern, això, ja sabem que el Joan Herrera ja va dir ahir que ho volia, ell volia eleccions, i vinga, a veure si canvia la majoria i governem nosaltres. Però no és que no estem parlant d'això, estem parlant de recollir tot el procés i tota la participació que n'hi ha hagut amb un fet nou que nacionalment signifiqui un pas endavant. Si realment les eleccions han de ser per fer un nou govern, escolta, ja portem dos eleccions anticipades, però això no cal, quan s'acabi, doncs ja canviarà. Vull dir, no perquè amb un interès entre el govern ara s'ha de... O sigui, si hi ha d'haver eleccions és per fer un pas cap a la independència, si no, no té sentit.
Sí, però Pere Aragonès ahir va dir que no era lògic iniciar una tramitació de pressupostos amb unes eleccions anticipades a tocar. Que era o una cosa o l'altra.
Ja, però és que el termini, els timings, en aquest cas, resulta que s'han d'aprovar els pressupostos, o s'haurien d'aprovar abans de final d'any, i per tant, no és lògic ja, però a vegades les coses no són com un li agradaria que l'estiu poguéssim fer la negociació de tot el procés, però és que el cap d'any és d'aquí 15 dies, i per tant, el pressupost s'ha de debatre ara. I per tant, el mateix Pere Aragonès ha fet bé en plantejar aquesta estratègia, dir, escolta, dilatem una mica el pressupost mentre acabem de decidir l'altre. Ara, si no surt bé la cosa, aleshores el drama el tindrem sobre la taula.
Volies afegir alguna cosa, Toni?
No, a veure, entenc... Primer em refereixo al tema final del pressupost, després torno al tema de les conferències i també de la negociació de pressupostos. Jo entenc el paper, en aquest cas, d'Esquerra, perquè sembla doncs, que no vol encara no, estripar la baralla. No? Jo crec que Esquerra, d'alguna manera, si Convergència li ha de reconèixer alguna cosa, és que home, porta dos pressupostos, menjant-se gripaus, també, evidentment, aportant propostes i partides i polítiques, però, sobretot, ha recolzat un govern amb la condició o a canvi no, de tirar endavant el procés. Això doncs a dia d'avui estem en un cul de sac de moment, no, doncs de que no ens hem posat d'acord els diferents partits, doncs no sé per què parlo en primera persona al plural, no s'han posat d'acord i llavors
és el nou secretari general.
Estem aquí aturats, però entenc que no volen encara doncs aquí cremar-ho tot. Pot acabar, evidentment, amb una votació en contra dels pressupostos, però vaja, no crec que arribin a aquest punt. Dit això, tornant al tema de les conferències, sincerament, i ara com a país, no?, que serem una conferència, crec, sincerament, que tots, absolutament tots, estan fent el ridícul. Ho sento molt, em sap molt
greu. No, digues el que vulguis.
Però com a persona que ha estat en política i que m'he retirat i que m'ho miro des del sofà de casa i comentar-ho amb amics i companys i això... crec que estem fent el ridícul, la veritat. Que es reuneixin, que es posin d'acord. Ja sé que els tempos mediàtics no ajuden, però clar, les incoherències discursives, jo crec que a dia d'avui en tots els partits són lamentables. O sigui, ja no aquest tema dels pressupostos.
Han anat una mica en decadència. La conferència era la que va donar, em perdoneu, la que va donar el president, que va anunciar el full de ruta i diu, mira, jo vaig això i plantejo novetats. Les altres perquè ens expliquin el seu programa... fins i tot la Junqueras s'esperava molt, jo m'esperava molt d'aquella, me la vaig tracar tota, vaig dir, a veure on està. Dic, home, ens van quedar tots una mica, dic, bueno, ostres, igual demà se sentaran i demà pactaran, ja portem 3 setmanes, i cada vegada la cosa, dic, bueno, el proper que faci la conferència, si el de Ciutadà no se li acudeix fer la conferència, és que no l'anirà ni...
Digues.
No, a veure, que sabem que els tempos mediàtics no ajuden i el fet que cada dia... matí i tarda que hem de tenir notícies diferents sobre l'actualitat política, doncs no, tampoc no acaba d'ajudar, però sí que els partits haurien de ser una mica més seriosos, tots plegats. Em sembla molt bé la conferència del president Mas, ja ho vaig dir, no és sant de la meva devoció, però
perquè hi ha coses noves.
Entenc que és qui més havia de fer una conferència i posicionar el govern de Catalunya, i els altres doncs, que facin declaracions, que escriguin articles o que els entrevistin, em sembla fantàstic. Però tot aquest batibull de propostes, conferències, de rèpliques amb faristol, bueno, em sembla tot ridícul. I és més, jo crec que la ciutadania no l'hem d'esgotar. I si els que som actius i ens agrada estem ja que no sabem com aguantar-nos, doncs imagina't el ciutadà de peu que està emocionat, que està doncs, per impulsar un vot i un procés que en gran part el dret a decidir i sembla ser que una majoria cap a la independència, doncs això no ho podem desactivar per anar fent una mica aquest joc bastant ridícul. Per tant, que es posin d'acord, que s'asseguin, que parlin, o que no es posin d'acord, no passa res, i que ens ho expliquin, i que llavors sí, anirem, si no es posen d'acord, és evident que anirem a unes eleccions anticipades perquè no hi haurà suport al govern. Llavors allà cadascú decidirem el que vulguem decidir, no? Però per favor que donguin ja d'una vegada una sortida en aquest cul de sac.
Per cert, avui el Nació Digital publica: l'atenció dels partits sobiranistes es trasllada a l'interior de l'Assemblea Nacional. La reunió del secretariat de dissabte passat al Cuber constata les diferències sobre l'estratègia independentista entre els seus membres i l'Assemblea té enquestes que apunten a una claríssima victòria d'una llista unitària. Deixo aquí la informació, que si algú vol llegir. És interessant llegir els moviments que hi ha interns.
Hi ha molts moviments. És que és un moment que realment tot aquest procés no pot acabar amb un... Bueno, escolta, ara ve Nadal, el gener sempre és un mes una mica esmorteït, i a la primera ja en parlarem.
Que per quadrar el cercle, diu aquesta notícia, probablement l'assemblea s'acabi decantant per apostar per la llista que va dibuixar Artur Mas i el full de ruta que va plantejar Esquerra Republicana cap a la independència amb la inclusió de les condicions de la CUP.
Ai, és que mira, molt bé.
Hem de marxar, que gairebé se'l vagi. Toni com... Ramon, Ainsana Conesa, Marc Monells, què volies dir?
Com sempre, la resposta a la mà. Nosaltres anem un dia avançat i hem de fer de pitonissos.
No, aquí s'encerta, eh? Això és un oracle, de veritat. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.